a qui Trump ha qualificat com a fantàstica.
Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tota l'actualitat la trobareu a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Avui dediquem el programa a l'escriptura creativa, a les sèries de moda i també al cinema reivindicatiu. Comença l'Aviador, comença la cultura. IB3 Ràdio, benvingut tothom.
És dia de post-veritat i altres drames, la secció setmanal que cada setmana ens proposa unes interlocutores i temes diferents. Avui la persiana i artista polifacètica Lluqui Portas ens proposa una conversa amb la també actriu i dramaturga Aina de Cos sobre un taller d'escriptura creativa i col·lectiva i moltes altres dèries. I per acabar avui, les novetats en sèries a les plataformes amb Princesa o Princesa Consuela, l'alter ego d'Anna Cata Rosell i també les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'escapada.
Arrencant quan són les 6 i 6 minuts i amb Miguel Soler al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i IB3 Ràdio.
Idò, comença la secció de cada dijous, comença la postveritat i altres drames. Avui en Lluqui Portas, com estàs, Lluqui?
Hola, Rafa.
Estim... De rigorós negre, com...
Sempre. El negre sempre dona elegància, no? Després el que ha per dir ja és una altra cosa.
M'agrada molt, també.
I de ben que en el meu primer capítol de l'any, quina il·lusió. Sempre em fa molta il·lusió venir a la ràdio.
És veritat que t'estrenes en enguany, eh?
Sí. Va venir a Carme, no? S'acaba encetar aquest 2026 amb els seus propòsits d'any nou. I avui, en el capítol de postveritat, venc amb un constipat etern, com podeu comprovar.
Espero que no s'encomani.
No, ja està. Ja s'ha acabat. Soc aquest tant per cent de la població que mos ha pillat aquest gripot insuportable que dèiem no s'acaba mai. Mm-hmm. I doncs sí, bé, jo vull dir a les meves amigues oients que s'acaba aquest gripot. Hi ha un moment que s'acaba.
De la gripe se sale.
Sí, d'esto también se sale. Del fascismo no sé.
No, això és més complicat. Bueno, sí, també, però bé, de vegades dura més, de vegades dura menys.
Seria que molaria que només durés, bueno, que ni durés.
Hi ha una frase, jo no me'n record, del filòsof en qüestió que deia qualque cosa així com el feixisme sempre arriba, l'avantatge és que dura poc. Era un optimista, més de filòsof, no recordo qui era, però ara us cercaré. I tinc un amic que ho recorda molt aquesta frase, i més en els darrers temps.
És una persona optimista, el teu amic?
No, el filòsof en qüestió, que no sé què. El meu amic també, sí.
Sí. Bé, jo he de dir que m'ha sortit aquí un bigot hitlerià de la irritació de mocar-me. Ha estat un drama quan ho vaig veure, dic, no pot ser, no. Però bueno, si vull desaparèixer en qualsevol moment i tenc un atac de tossina, sóc jo, d'acord? Però jo crec que després de 15 dies me mereixia tornar. Així que aquí estic. Rafa, tu què tal?
Bé, de moment no m'ha aglapit aquesta epidèmia no considerada com a tal del grip. Toquem fusta, és vera que no me sol constipar gairebé mai. Però not que tenc com el nas un poquet tapat. No sé si és ja... Estic somatitzant les malalties de les meves amigues.
Pot ser.
Com tu.
T'has tornat tan empàtic, tan empàtic.
Sí.
I el propòsit d'ai no, què tal?
Jo li vaig dir a Carme la setmana passada que no som de fer-me propòsits, al manco coincidint amb l'any nou. coincideix amb qualsevol època, no? I normalment tenen a veure precisament amb allò que parlam avui, no? D'escriptura creativa i col·lectiva, o no col·lectiva, però sí, té a veure amb aquesta professió nostra que tantes alegries ens dona.
Clar, sempre, sempre alegries. Bé, jo he de dir que jo sí que em faig, de propòsits, i el que també faig és necroporra, que no sé si sou
sí.
Que és
sí,
una necroporra.
Sí.
Vol dir
sí,
que...
No, està parlant la convidada, però no parlis convidada encara, perquè encara no t'han saludat. No
s'ha sorprès presentat. Molt. Una necroporra, per els que no ho saben, és com a... necro, de mort, no? I porra, de a veure qui se morirà en guany.
Fer emocions, posar emocions sobre qui morirà al llarg del 2026, en aquest cas, no?
Sí, però és més expansiva, no? I no, en aquesta llista no només hi ha morts, sinó que també hi ha naixements, hi ha propòsits, coses que passaran... Per tant, si qualcú vol que li posi qualque cosa a la llista, a final de capítol, ho podem fer.
Vinga.
Poden demanar una plaça fixa, no? Rafa, de IB3 Ràdio.
Sí.
O una coproducció en el TNC.
Jo no sé si me fa ganes el TNC, així com així de primera. Hi ha altres coses que me fan més ganes.
És com agafant-lo
més. No, estaria TNC, que és broma. Estaria encantadíssima. Estaríem, sí. Però, sí, a veure què... No sé.
Bueno, mos deixem de tonteria. Perdoneu que tinc un caramel dins la boca per no tossir, d'acord?
Mm-hmm.
Res, presentar-vos a la nostra convidada i, per favor, el tema que tractarem avui. Rafa, m'ajudes?
Clar que sí.
Idò, a la secció d'avui parlarem una vegada més d'un tema que mos encanta, que és escriptura.
Per aquesta vegada, escriptura...
col·lectiva. Què vol dir això?
Que cada un escriu una...
paraula.
Com s'escriu 4, 6, 8, a cada trepitjar.
Abans, avui ens ho resoldrà una d'elles de la dramaturgia mallorquina.
Una dona que des de fa anys no ha aturat d'envoltar-se de lletres.
Una multifacètica actriu i escritora...
atravessada per una vida nòmada.
I canviant.
Lluitadora per drets de les dones i les injustícies que ens afecten.
Ella és Aina de Cos. Aina, com estàs? Tu t'has fet propòsit, Aina?
M'heu fet programa, aquesta presentació.
Hombre.
M'emocional.
Te lo merece todo, ma.
Jo, a propòsit per aquest any nou, comentava abans, és aprendre a editar vídeos per Instagram.
És un molt bon propòsit.
I emplear menys plàstic.
Una de també cada. Està molt bé.
Sí.
Abans de començar i entrar en matèria, mos expliques per què has triat la cançó que has triat?
Perquè quan me vares dir una cançó, me va venir tot d'una... aquesta cançó, perquè duc un temps treballant i pensant molt en el tema del record, del que significa que som, si som records, records inventats, i com tot aquest món, i me va venir tot d'una aquesta cançó.
Idò, endavant.
Vinga, posa'm la cançó.
On n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni ses départs, ni ses navires, ni ses voyages qui nous chavirent, de paysage en paysage, de visage en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrape-cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne saura nous faire oublier, ne pourra nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on nous...
Guapíssima la cançó de Julieta Greco per introduir la nostra convidada d'avui, Aina de Cos. Lluqui.
Aina, a mi me fa molta il·lusió aquest programa, perquè és com si, de sobte, en Rafa, tu i jo fessin com una secció en directe col·lectivament, no?
Sí, sí.
Com no, si el propi
talment.
Contingut s'hagués apoderat del format de la ràdio i ara xerrem com a mitges. Això és intenció.
D'acord.
Per tant, no t'ho prenguis com una entrevista, sinó com una escriptura col·lectiva.
D'acord.
On mos podem anar xapant, introduint, fer metàfores, el que necessitem. Però a banda d'això, necessit... com estàs? Què estàs fent a la teva vida? I quines són les teves corolles actuals?
Estic bé, estic molt bé. Estic a tope amb el tema dels tallers.
Uh-huh.
fent molt de tallers i en el mateix temps també fent tota sa feina de descobrir com millorar els tallers, xerrant les persones, feedback, fer molt de dossiers. Estic fent escriptura també dels dossiers, de tot el que vaig avançant. Fas un taller, després reculls que ha anat bé, que pots millorar. Com estic en revolució amb tot això, amb el tema dels tallers d'escriptura.
Molt bé. I tu, Rafa, quines corolles tens?
Jo estic enchilado, güey. Estic sí, amb un parell de projectes que van sorgir d'una lectura dramatitzada que van fer precisament de Santiago a Xile fa uns mesos. D'allà van sortir més coses molt, molt xules, amb gent motivadíssima. Intentar muntar aquí allò que vaig estrenar allà, que ja saps, ja sabeu perfectament les dues, que de vegades els tempos no són els que volem, no? I esperem que surti.
Mm-hmm. Espero que aquesta. Sí. Mm. Tenim ànsies, de veure-ho. Aina, nosaltres sí que altres programes sí que hem parlat un poc de les nostres relacions d'escriptura, però a nosaltres ens agradaria saber tu de quin tipus eres, d'aquestes que escrivies diaris des de petita o d'aquestes que te despertaves a mitjanit per escriure un poema. Quin perfil
jo és? Jo vaig escoltar el programa i jo és un de ses del diari.
Sí, eh?
Jo record un diari amb pany i clau. Un parell d'aquests que tenies la claueta, l'obries, sí, i el tancaves i escrivies. I el tipus d'escriptura me ve, quan m'has fet la pregunta, una cita d'Ana Maria Velasco, que parlava de que hi ha dos tipus d'autores, no? Les arquitectes i les jardineres. I jo me considero més jardinera.
Ahà, i què vol dir
de
això?
De remoure la terra, no vas primer amb una estructura, sinó que primer remous, fas, descobreixes plantes, no sé, proves de fer un jardí, diguem, aleatori per després arribar a sa forma.
Jo crec que també sóc jardinera.
Sí. Vaig provant sí, sí, per un camí, un altre, i sa forma arriba després.
Tu, Rafa?
Jo crec que som més arquitecte, el que passa és que depèn del projecte. Hi ha intents de construcció que me fiquen en un jardí, directament, del qual me costa molt sortir. Per tant, he de començar això que feis, a fer això que feis. Voltres, que me sembla més intel·ligent i més sa i més creatiu, però jo, el meu cap tendeix més a l'arquitectura i ja està.
I Aina, sempre que mos trobamos estàs parlant d'aquests tallers d'escriptura col·lectiva. Conta-mos com les enfoques, aquests tallers, i què són per totes aquestes persones que no saben.
Vale. Els tallers d'escriptura col·lectiva són són uns tallers on escrivim a tope, o sigui, escrivim moltíssim a través de diferents jocs, i hi ha un punt en el que començam a compartir el material i a generar nou material a partir del material compartit. I és com si entre totes anem creant com una sopa on cada una posa un ingredient i després, remenam, cada una agafa els seus ingredients i torna a fer un altre plat. Ja no me'n vaig a cuinar. Sí. Torna a fer un altre plat, i lo impressionant és que cada plat és com molt de cada una, però al mateix temps se sent de totes. Sí. I és preciós, els textos que surten i com estan banyats, diguem, de ses imatges i de tot el que ha sortit col·lectiu. I és
a més, has participat fa poc en una experiència similar, que és el taller Contaminant,
clar,
no?
Que
coordinat per Albert Tora.
Exacte. En Rafa també. Ho sap, s'origen també... O sigui, jo he fet com una destil·lació de diferents eines. Per una banda, eines que me vaig trobar amb en Jordi Oriol, que va venir aquí a fer un taller, i jo record que aquí va ser quan, fent el seu taller, per mi va ser molt important en un moment descobrir quan havia deixat de divertir-me escrivint, i per això vaig dir, no, ara vull fer algo enfocat en el joc i en la diversió.
Perquè
després...
tu sents que tu havies deixat de divertir-te. Perquè sí. Això és una pregunta que tenia també per vosaltres, no? De en quin moment creus que deixam de divertir-nos com a escriptores i com...
És que en el moment que te creus que s'ha de fer bé. Perquè això és una de les coses que també dic molt en el taller, que no hi ha ni bé ni malament, hi ha el fer de cada un. I en el moment que i a més que és bé i que és correcte i que, no sé, en el moment que t'ho prens, jo crec també, en el moment que t'ho prens molt seriosament. Jo me'n record fent aquests exercicis d'en Jordi Oriol, que estava escrivint i m'estava pixant de riure, i va ser com a... Però si jo he començat a escriure perquè m'agrada i perquè me diverteix, en quin moment vaig deixar de divertir-me.
Com era l'anunci de Malibu, que deia... Ai, aquell anunci que deia que no mos havien de prendre la vida tan en sèrio. No? Pues, però crec que en general, quan deixam de riure de ses coses, és molt pitjor. Sí. Mos creiem que sí, no? Jo també he passat per aquest moment laboral on m'aprenc massa en sèrio la meva feina i després arribes a un punt que se te limita,
sí,
no? Com a una paret i dius...
O sigui, i que te quedes com encarcarat, te vas com atensant.
Totalment.
I te ve aquesta imatge com de l'escriptor, aquest tot sol que escriu endavant un ordenador, i dius, no, és que l'escriptura pot ser una altra cosa. Pot ser divertida, pot ser lleugera, pots escriure amb altres persones, i això és el que fèiem en els tallers, bueno, la residència Mediterrani, amb l'Albert Ola i en Rodrigo, fèiem això, compartíem material. Uh-huh. Ella l'anomenava taller contaminante.
D'acord.
Perquè jo amb ell també vaig fer un taller abans de la pandèmia a Madrid, que també se deia era taller de cleptomania.
Per robar idees i paraules.
I realment és molt ric, és que te'n vas d'això, d'aquesta idea de que les idees són d'un i que les has de guardar i que no. I si... No, es compartim i les idees ens en revés. Creixen i se fan més riques, se fan més... agafen més matisos, no sé...
Totalment. No, jo és que estic totalment d'acord. De fet, això vos volia demanar. Quines obres heu fet col·lectivament?
Jo col·lectivament, la darrera que he escrit amb Resultat d'Esteller, que és col·lectiu, o sigui, és col·lectiu en el moment de la generació de material. Després sí que hi ha un període en què tu ja te quedes amb tu i amb tot aquest material que s'ha generat ja vas fent i desfent, o com aquesta frase que en Rafa també coneix, lo de, que deia Enzo Corman, no? que escriure és esborrar paraules.
Totalment.
I comences a esborrar paraules. Però a la fase de generació, que és el que també fem en els tallers, que és el que fèiem amb l'Albert Ola, aquí és on hi ha la contaminació.
Uh-huh.
Jo he estat aquesta darrera obra que s'estrenarà, no, es publicarà per primavera.
I com se diu? Vas a dir?
No se pot dir.
No!
Oh!
No
se pot dir encara.
No vale. Se pot dir encara.
I tu, Rafa, tens alguna obra escrita col·lectivament?
Mira, moltes. La Malcontenta va ser la primera, que va ser Anna Llobeti i en José Martret, Dissidents en Natot i Fuster, Taula Italiana i Laura en David Mataró. Què més he fet així? Les Metàfores, amb aquest projecte, el mateix projecte que Naina, però l'edició anterior. Amb dramaturgues de França, de Catalunya, de València i tal. I ara estic escrivint amb un dramaturg xilè, una també, a quatre mans.
I com ho escrius? Ho dic perquè crec que cadascuna ho fa de manera diferent.
Sí, i cada projecte és diferent.
Sí, perquè bé, jo sí que també he escrit també, molt clar. Col·lectivament, perquè moltes vegades he fet feina en companyia, però he tingut de tot, d'escriure a quatre mans literal, de dir, estic amb na Lucía Sánchez, en qui vam escriure Les 200 punto, cada frase ses dues negociant, i fèiem impros, i després, arrel de ses impros que fèiem com a actrius, anaven traient el test, però ses dues estàvem en tot moment, però alhora també he estat... processos on qualcú ha escrit un text, jo després ho he recuit, no? Com ho feis vosaltres?
Sí, depèn del projecte. Si en el cas d'en David no hi ha sistema, ni hi ha esquema, ni hi ha estructura, perquè és el caos absolut. O sigui, jo no entenc encara com han pogut escriure. Però ell i jo, no és en David tot sol, és un caos absolutament meravellós, mos estimam en locura, mos deim carinyo, amor, t'estim cada 5 minuts, però és una locura.
Però com ho feu? Cadascú escrivia un poc?
És que depèn. En Taula Italiana mos van repartir per escenes, ell escriu una escena, jo la recordo, i ell la següent, i així van haver. En cas de Laura mos van repartir personatges.
Que loco, personatges.
Sí, personatges. L'arc de personatge molt ben definit, que deia què li passava a cada personatge en cada escena.
I després les escenes.
I després hi ha les escenes.
Les escenes junts.
No, i després hi ha les escenes també una i una. Això en una primera fase. Després ja tots dos interveníem amb allò que havia escrit els altres. En una segona, diguem, reescriptura, jo me'n ficava... agafava tot estès i el reescrivia o afegia, llevava, i després en David.
Clar, i aquí jo tinc una pregunta, perquè si ja és difícil una mateixa donar un text per acabat, amb dues persones donar un text per acabat de dir, venga, deixa'm d'intervenir,
sí.
Això arriba?
Arriba perquè normalment...
Perquè has d'estrenar, no?
Perquè has d'estrenar. Sí, perquè a més en el cas de David i jo eren produccions ja amb data d'estrena, diguem, fixada, i havien d'estrenar La Malcontenta, crec que igual, sí. Per tant, això és allò que t'obliga a dir, vinga, prou. Però és veritat que surt d'una manera més natural de lo que se pot pensar. No sé, al final dius, vinga. Això m'agrada molt escriure, també.
Sí, a mi també, però sí que és veritat que sempre tenc un moment que necessit estar tota sola amb els texts. No sé si vos passa a vosaltres.
Sí, jo sí.
No? Que
sí, sí.
Per
sí,
molt jo, que de... jo, o sigui, amb la generació de material. Amb treure, 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 treure. Després sí que necessita estar tota sola per començar a ordenar o dir, mira, això d'aquí me'n vaig aquí o això ho desenvoluparé, però sí que necessita estar tota sola per trobar el camí, diguem.
Mm-hmm. Sí, jo també. Que pot ser que hi hagi un moment de rebombori,
sí.
I després...
Hi ha com un moment de centrifugat.
Sí, 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 sí. És veritat que podria ser així.
I després has d'estendre la roba tota sola en el teu lloc, una mica.
I com sou vosaltres? Perquè m'agrada molt aquesta anècdota de la superescriptora Ana Marta de Barceló, que a ella no li agrada gaire que li canviïn el text que ella ha fet, perquè ella pensa molt cada paraula.
No,
jo sempre ho he dit, que jo soc molt més guarra escrivint, de que jo escric i després pensi, l'actor o l'actriu agafa aquella frase i la vol dir com sigui, m'és igual, perquè sent que aquest filtre és necessari. Vosaltres com sou, i més amb escriptura col·lectiva, quan heu escrit alguna cosa i després ve qualcú i vos ho canvia.
Jo sempre sí que... O sigui, jo sí que m'agrada que me demanin permís quan els canvis són substancials. És a dir, quan volen canviar una frase per una altra o una paraula per una altra, sí, perquè jo sí que m'he pensat molt aquestes paraules i aquesta manera de fer. I escoltant-te l'altre dia, també me passa que si un actor s'atrava amb aquesta rèplica, dius, no l'he escrit bé. O sigui, no l'he escrit d'una manera orgànica. I com que jo mateixa també som actriu moltes vegades de les meves obres, hi ha frases que dius, com pot ser que duc una setmana i no me la puc aprendre de memòria? I dic, és que està mal escrita.
Sí.
Està mal escrita i aleshores jo mateixa me reescric.
Clar, és un avantatge que sigueu actriu les dues que escriviu, és un avantatge. Jo aquest avantatge no la tinc. Jo som bastant generós, evidentment, si és substancial allò que diu Naia, sempre me demanen per mi. He tingut una sortada amb les directores i directors que m'han dirigit, la veritat, i per molta confiança. I per cert, me falta Naina, que vull que me dirigeixi qualque dia, un o tres mesos. Encara no. I com que hi ha aquesta confiança i aquest punt de quasi admiració per la feina d'aquestes persones, són molt generosos, però és vera que són intervencionista abans, que és a l'hora de triar el repartiment. Aquí sí que som un poquet pesat i de vegades un poquet fastistilla, és a dir, que m'impongo ahí. Però bueno.
Sí, és com trobar un terme mig, no? Perquè l'actor també té moltes coses que aportar i també quan el text passa a muntatge, en realitat ja no és el teu fi.
Sí, sí, no, jo ho tinc ben claríssim, això.
Ja comença a créixer d'una altra manera i ja dius, ara ja...
Sí, jo ho tinc molt clar, això.
Ja és vostre o és nostre, però d'una altra manera.
Després estic present, sobretot a les primeres sessions, els primers assajos, les darreres, de vegades en tot el procés, i m'ho demana el director, la directora. Però la meva intervenció ve abans, que això és de no quiero a Yuki. I això és molt pesat.
Sí,
no hauria de ser.
Me venen un parell de preguntes que és, creus que mos falten espais d'escriure en col·lectiu? Perquè l'altre dia, Anna Carme, la nostra filòsofa, mos explicava que en el món acadèmic a vegades se queda per escriure, no? Diu en primer subjectiu, tipo, jo, per exemple, Raina, jo vull acabar tres escenes, en Rafa, jo vull acabar l'estructura. I al cap de quatre hores s'ho expliquen una mica. Mos falten aquests espais?
Més que mos falten és que no hi ha aquests espais.
Ja, ni existeixen.
No existeixen aquests espais.
Sí que crec que hi ha com una voluntat, perquè Héctor Seoane, que és un altre dramaturg, va un moment que va proposar com unes trobades de dramatúrgia.
Sí.
Jo també ho he intentat qualque vegada.
Jo és el que estic fent a Capellans. Vull dir, els tallers que faig cada dissabte a casa és precisament per crear aquest espai on mos trobem a escriure. I a escriure... sense internet, i escriure a mà, que per mi també el tema d'escriure a mà és superimportant.
D'acord.
Perquè escriure a mà és un altre procés, o sigui, t'arriba diferent i desenvolupes un altre tipus d'eines. Per mi escriure a mà és molt important.
Que m'ho va aparèixer curiós, mirant-lo dels teus tallers, que dius que no només és dramatúrgia, sinó és que explores un altre tipus d'escriptura.
Clar, és que jo dramatúrgia, aquest tipus d'escriptura col·lectiva la faig a Menorca, enfocada a la dramatúrgia, aquest tipus de tallers. I després, els que faig aquí a Mallorca, el que estic fent a casa i el que ara faré a diferents llocs de Palma, és escriptura creativa sense enfocar-la, o sigui, traient-te de l'equació, traiem el teatre.
D'acord.
Vull dir, és aprendre a generar material sense enfocar-ho en el teatre.
Que fa que vulguis alliberar-te del teatre? Que dona, creus?
Pues me dona explorar com a altres maneres de fer, i perquè en el final és molt, o sigui, en els tallers el que apareix és poesia. I a mi me flipa també.
És que l'any passat, parlant amb Noèlia i na Maria, i parlant també amb en Rafa, parlàvem de la poesia, de que és una expressió molt més lliure que la dramatúrgia. Sí. La dramatúrgia és de lo més arquitectònic que hi ha, més que fins i tot la narrativa, perquè la narrativa té aquesta llibertat. Mem, sí que és vera que amb dramatúrgia pots experimentar tot allò que vulguis,
sí,
però després té com una voluntat
d'escenari
i d'acció performàtica que necessita estar baix algunes regles, no?
Sí, jo trob que
sí, i això, tu te les petes molt, per exemple.
Sí.
Tu amb Pico Hueso i tal, te les petes bastant, aquestes regles.
I encara troc que me les pet poc. Ara veuràs tu aquest any.
No, però dic, Naina, jo som a la millor de concepció més clàssica.
Jo som més textocèntrica,
diguem-ho. Sí, jo també. Me vull alliberar d'això, però no...
Bueno, jo ara...
Jo també, és un dels
objectius. Un dels textos de sa residència és que és un mig musical.
Ah, que bé.
Aleshores, és per això. Jo també me vull alliberar i vaig poder, com amb aquest espai, poder experimentar i va ser, doncs, vaig a fer un musical estrany.
Ai.
Ha sortit una mena de musical.
Jo he de dir que ara, que no ho he dit abans, perquè ara no se pot dir tampoc massa, estic en un projecte molt xulo que també se peta totes les costures de la dramatúrgia convencional.
Me gusta esta nueva fase. Sí. I un ocellet... que no, ja saben que no vol dir, Naina també s'ha petat les costures del teatre i estàs entrant a la narrativa.
No, però això no ho sabia jo.
Sí,
por
sí,
favor,
sí. Però no mos vol dir coses, igual que...
Tenim novel·la a l'horitzó?
Tenim... Jo fa un poquet que m'he atrevit a dir-li llibre, sempre deia manuscrit. Uh-huh. Tenim un llibre, que no és novel·la, se podria definir com un dietari emocional.
Que xulo.
És prosa.
Uau.
Que bé.
Heu estat parlant de sa residència, no? Mm-hmm. Mos contau una mica això, sa residència Mediterrani.
Sí.
Bé, brutal.
Contau un poc que és...
Aina, que ho té més fresc.
És una residència on trien un autor de Balears, un de Catalunya, un de València.
I després va canviar, en el meu cas, clar, era França.
En el meu cas va ser Alemanya i Marroc.
I Marroc, sí.
Amb el Hamza, que era de Rabat, i ara a l'octubre vam estar 10 dies a Rabat.
Ai,
i teníem el Goethe Institut, on anàvem a escriure cada dematí, i a les hores baixes cada un feia feina pel seu compte. I el que és brutal de... Vareu fer presentació, també, vosaltres?
Sí.
Clar, el que és brutal d'aquí és que al cap d'una setmana... tu presentes una escena que la llegeixen uns actors.
Mm. Ah, sí, eh?
Va ser brutal, perquè en el meu cas, en el nostre cas, jo vaig sentir la meva escena en anglès, en francès i en castellà.
Però que te la traduïen en el mateix espai?
En Albert i en Rodrigo les traduïen, perquè hi havia actors de tot, perquè en Hamza parla francès.
D'acord.
En Berhard parla anglès. Aleshores... totes les escenes, eren escenes de tres pàgines, les escoltàvem en tots els idiomes.
Uau,
que xulo.
I això va ser absolutament brutal, brutal. I després, el feedback també d'en Hamza, perquè ell llegia les seves escenes en àrab.
Clar.
I per mi va ser també, jo mai ho havia escoltat, i me vaig quedar com a... no sé, va ser molt, molt guai. I poder sentir-la en altres idiomes, de cop descobreixes coses sobre l'escena que dius, uau. Clar, això pot ser en català, se m'hagués passat, però com que ho estàs escoltant tres vegades en diferents idiomes, s'obrin com a... és com a... puf, fa una explosió de...
Això és un tema que podríem parlar, de com se senta una obra en un idioma i en un altre. Nosaltres només en català, castellà, que nosaltres normalment la fem en català i després la traduïm molt ràpidament perquè, bueno, sí, perquè l'hem de dur per los territorios españoles.
Tenemos que ir a la península.
Sí,
sí, jo també he traduït un parell de... Xocolata, per exemple, ara se'n va a la península i
però
canvia
has
molt.
De fer jo faig canvia reescriptura, molt. Fins i tot.
Sí.
Perquè hi ha paraules, hi ha expressions, dius, no, això ho he de reescriure perquè no ho trobes del
totalment.
Castellà al català o del català al castellà.
I m'ha passat que a mi, a Marc, que era en català, però era sobre en Lorca, clar, és lògic, dur-la al castellà, però jo va millorar bastant.
Sí, eh?
Clar.
Clar, bueno, era Lorca.
Era Lorca, i al final.
Sí. Tinc un parell de minuts, Rafa?
Sí.
És que se m'ha quedat en l'aire un tema que us volia demanar, que és el tema dels drets d'autoria, perquè en secreció...
Oh, yeah!
Un momento, vamos a pedir una hora Parles más. Parles
amb la persona indicada.
Sí, hem de començar. Sé que aquest capítol, de diferents idiomes i escriptura, crec que podríem fer un altre. Podríem fer que una vegada n'és més parlant d'escriptura, no? És que mai s'acaba.
Sí. Mai s'acaba.
És tremendo.
Imagina't.
Però, ara ja ha passat mitja hora?
Sí.
Uau.
Passa volant.
Idò, amb el tema dels drets d'autoria, clar, a nosaltres ens passa que, com que nosaltres feim nous llenguatges com a companyia, nosaltres hem començat a posar drets d'autoria a tothom. És a dir, hi ha drets d'autoria de vídeo, hi ha drets d'autoria d'il·luminació, hi ha drets d'autoria de música, de text...
Perquè enteneu que és una creació col·lectiva.
Clar, és una creació que no se suporta només amb el text, saps? Que moltes vegades és monotextual, no? Diguéssim, sinó que té centre a moltes altres disciplines. Per tant, fins i tot, nosaltres demanem, creiem que l'actor o l'actriu té part d'autoria, perquè construeix un personatge, construeix un tipus d'imatge a damunt aquell text. Què en penseu d'això? Com ho veus?
Tema intèrpret, actor, actriu, no en tinc ni idea. Però tema creació col·lectiva de donar un tant per cent, o sigui, de dividir aquest tant per cent, que a més no té per què ser un 10, que un 10 és un acord que s'ha establert, que no té, pot ser un 18, un 15, el que trobeu.
Clar, nosaltres allà de dins hi ha diferents tant percentatges. Òbviament entenem que estès s'endú un percentatge un poc més alt.
Clar, és que depèn també del temps que estiguis en escena. Perquè a mi una vegada també que tenia aquest dubte respecte... ara no me'n record, com a uns versos me varen fer cronometrar els temps que se deien aquests versos en escena.
Ah, sí, oh?
Clar, sí, és que en realitat és una cosa de tempos, que has de sumar els temps de munt escenari.
Uau.
O sigui, és... Clar, jo me vaig tornar loca.
Clar, ja amb el cronòmetre...
Clar, amb el cronòmetre anava dient... Dic, no ho sé.
A mi, és molt complexa i crec que no és... una cosa matemàtica, no? Crec que és una cosa més com a de sentiment i de crec que...
Però sobretot és una cosa de... que, com que és un tema que s'està explorant, és un tema de l'acord a què arribeu. I l'acord a què arribeu és bo, perquè heu arribat vosaltres en aquest acord. Per això és important sempre fer acords escrits abans de començar, per dir, vale, farem aquesta creació, tu t'endús estal... i cada un percentatge, i quan, per exemple, acabeu deies, ostres, doncs el text ocupa més, vale, dona una miqueta més per el text, però que tots participam, o sigui, quedar que tots participam és un acord de cada companyia, diria.
També és vera que a nosaltres mos passa molt també el contrari, de que molta gent mos cedeix els drets d'autor, de dir, mira, jo no fa falta. No? Que
de
la creació Joan Vila mateix, no? Que ha estat músic nostre, de dir, tu vols rebre drets d'autor? I fa, no. Jo m'ho vaig sentir pagat amb allò que vaig cobrar, no necessit rebre un percentatge per cada funció que faceu.
Clar, és que depèn de cada artista, depèn de cada acord que se faci en equip.
Sí. Mos apuntem per a pròxims capítols, drets d'autor. I de com sempre, sí, ja ha passat mitja hora, mos passes temps volant... Ha quedado algo en el tintero, mai més ben dit.
Bueno, sí, el nom del llibre en prosa dietària emocional se diu Geografia íntima.
Hola!
Això sí que s'ho pot dir.
I quan sortirà?
I sortirà al febrer.
I ja està aquí, ja?
Però ai, no?
I qui t'ho ha dit? Si se pot...
Ho puc dir més endavant.
Vale. Haurà de tornar.
Això vol dir que per Sant Jordi ho tindrem a les nostres llibreries.
Yes. Que bé.
Que bé, yes, Aina, enhorabona.
Geografia íntima, sí. Molt bé.
Que fantàstic.
Mira, ja sabeu, més Aina de cos d'aquí un mes i poc.
Sí, moltes gràcies. Jo he triat una cançó perquè estic en bucle amb aquesta cançó de la nostra estimada Anna Ferrer, que qui no la conegui, per favor, és una cantant menorquina que aquest any va inaugurar la Fira Mediterrània de Manresa.
Coneixem. M'ha sonat bastant en el programa.
Sí, eh? Sí. Bueno, va fer un espectacle increïble que s'hi diu Pa, tenint a son pare fent pa a damunt l'escena, sí, mentre ella cantava, i en tota una escenografia amb, vols o sabeu, el paper de forn?
Sí.
En diferents papers de forn, de que veres, bueno. Una cosa preciosa. Així que endavant en Anna Ferrer.
La muda sense aranyia i posar la panxa en el sol i confia que sí.
Juqui, fins aviat.
Moltes
i Aina
gràcies.
De cos, fins, que
fins,
puguis, fins que puguis presentar aquesta geografia íntima aquí a l'Aviador, que estarem encantades de rebre-te.
Tornem dijous, que ve, a Postveritat i altres drames, en una nova postveritat,
sí,
això que es diria, una nova membre de Postveritat, una altra dramàtica.
Dramàtica.
Una dramàtica nova per parlar de projectes autogestionats.
Uau, vinga, això serà dijous que ve.
Ràdio és patrimoni.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuelo.
6:43, efectivament toca parlar de sèries perquè avui és dijous. Cata Rosell, com estàs?
Molt bé.
I després també de cinema, en Marta Pérez, avui en connexió telefònica. Marta, com estàs?
Molt bé.
Molt bé. Cata, què dus avui?
Avui dut dues sèries. Començarem per Task, un drama criminal de HBO, que segueixen amb l'interpreta Mark Ruffalo, no? Que és un agent de l'FBI i excapellà, que després d'una tragèdia familiar torna a liderar un grup que investiga uns robatoris violents a cases dirigides per bandes de narcotraficants en els suburbis de Pennsylvania. Si vols, sentim el tràiler i ara en xerrem.
Venga.
Es fácil hablar de perdón cuando a ti no te afecta.
Ha habido una oleada de allanamientos. Me han pedido crear un grupo especial.
¿Ahora? Kaz, ahora no,
no tengo alternativa.
A continuación, el parte del mundo. KYW.
¿Dónde está el dinero?
Sois los que estabais dando problemas, ¿eh?
Me resulta tan estrany escoltar-los a totes les actrius doblats.
A mi també, perquè a part aquesta sèrie és Amèrica Profunda i té diferents accents, els personatges, i sí, sona raro.
Molta jerga, també, molta...
Exacte. És el que més m'agrada d'aquesta sèrie, que a part que sigui un thriller i un drama criminal, no m'interessa tant la història de les persecucions com l'Amèrica que mos mostra de classe obrera esgotada social, econòmica i moralment, no? De pares que no poden donar una vida millor als seus fills, personatges com que sobreviuen, que no... Com que una Amèrica sense esperança, no? Mm-hmm. On les pistoles, on està normalitzada totalment la violència i comunitats així resignades, no? Frustrades, amb molta ira. M'ha agradat molt aquesta sèrie. De fet, ha agradat tant aquesta sèrie que era una minissèrie de només una temporada i ja faran una altra segona temporada amb Mark Ruffalo, ja s'ha confirmat.
Ostres, no m'he... Bueno, clar, sí, agafar un personatge de Mark Ruffalo i un cas qualsevol.
Exacte. És del creador de Mare of Easttown, sèrie que també està HBO i vos recoman moltíssim. Tenen moltes semblances, no? Les dues estan ambientades a Pennsylvania, les dues tenen aquestes realisme social de comunitats petites on tothom se coneix, tothom amaga coses, mm-hmm. Però sobretot és que aquesta interpretació, que per cert, aquesta interpretació Mark Ruffalo, aquest agent de l'FBI que va ser capellà, està inspirat en l'oncle del creador, és un personatge real, i en canvi l'altre protagonista és un personatge inventat, però segur que xerrant amb gent de l'FBI varen dir que la gent pues, que recolleix escombraries o els carters són com a persones invisibles que saben molt més de la gent d'on treballen. Tu d'ells no saps res, però ells saben molt de tu. Per això el varen decidir crear a partir d'aquí. A tu t'ha agradat, Rafa?
M'ha agradat...
Ja que veus una sèrie, l'has de comentar.
Amb emperons. És vera que el retrat aquest que tu dius sociològic m'ha agradat molt, com dibuixar el context en el qual se mouen. Alguns personatges també m'han agradat molt, altres no me'ls he cregut. Trob que hi ha molta cosa per omplir. Hem d'omplir una hora de...
Clar, perquè han de dir als oients que no és una sèrie, no és el cliché aquest policiac d'acció, acció. No, té acció de cop, és capítol 5 o 6, no sé quina és tota acció, sí. Però té molt de pausat, molt de personatges, aquelles cases amb aquells cotxes fets figa...
Sí, moltes subtrames.
Sí.
Hi ha un monòleg de l'actor que interpreta Fred Farias, crec que es diu, un narco d'origen... Pues ara no me'n recordo quin origen és, però no hi ha el llatí, que me sembla brutal. Me sembla increïble. Dos minuts de lluita de classe en vena de discurs racial. M'encanta. Jo, per emmarcar... L'has vist, Marta? L'has vista?
No l'he vista, no, però sí, ha hagut una frase que a mi m'ha encantat, que és del director de Mare of Easttown, o del creador, i a mi Mare of Easttown és una sèrie que me va encantar, amb una Kate Winslet esplèndida, així que me l'apunto.
És el mateix estil, és el mateix to emocional i enfoca en personatges que se dediquen a perseguir els dolents, però que duen una motxilla molt carregada, i clar, allà eren aquells Winslet, i aquí és en Mark Ruffalo, i tots dos estan
fantàstics. I en Mark Ruffalo, jo som molt fan de Mark Ruffalo.
Jo també.
Ai, saps qui surt? Marta Plimpton dels Goonies.
Ah, sí, la que fa de cap de Ruffalo. I m'agraden molt també els discursos de Mark Ruffalo quan entren a la gala dels Globus d'Or.
A mi també m'agrada molt.
Canya
no
se
talla de res.
Li va posar blau.
És un dels bons.
És un dels bons. Un dels nostres, un dels nois.
I del Task, HBO. 7 capítols d'una hora, HBO.
Vinga, comencem ara... Al revés, per el tràiler de Mos dos machos alfa 4, que jo no sé com te pot agradar això, però bé.
M'encanta.
Venga.
¡Vamos, vamos, vamos!
Oh, hemos acabado aquí, tío.
Depresión postparto. Tú.
Yo no tuve un doulo.
Usáis conceptos de tía y nos lían.
María del Mar, un matrimonio tiene que estar abierto a la vida.
¿Un niño? ¿Ya?
¿Quién eres tú para interferir en el plan de Dios?
Pero merece la pena, ¿eh? Yo estoy muy feliz.
Copaternidad.
¿Eso qué es?
Ponemos en contacto a personas que quieren ser padres, pero no pareja. Me quieres robar a mi marido y a mis hijos.
Si se ponía morada en el instituto.
La gente cambia.
Sí, jo me sembla un top i rere un altre, només pel trailer.
Sí, sí, sí. Igual. Però funciona molt bé. A veure, per si algú no ho sap, és aquesta sèrie de com quatre homes a la quarantena intenten adaptar-se a un món que ja no gira tant al seu favor i aquesta dificultat no per desaprendre conceptes arriesgats. Ai, arriesgats, no, arraigats. Tots amb un humor àcid, actual i molt gamberro. Però aquesta vegada ha canviat una mica. Aquesta quarta temporada puja l'aposta amb els conflictes més personals i de parella. No estan de gags, un gag darrere l'altre, són més situacions incòmodes, males decisions, algunes d'elles reconeixibles, i bé, té els seus emperons. A mi hi ha una idea superforçada d'aquesta temporada que no m'està funcionant res, perquè no l'he acabat encara, que és ells que a Madrid, no? A Madrid hi lloguen un pis entre tots, com a de picadera, com a de per evadir-se de quan no estan bé a casa seva, això no m'ho crec. Però, que m'ha agradat, els personatges, dos dels personatges d'en Fele Martínez i d'en Fernando Gil estan molt més desenvolupats emocionalment, hi ha més protagonisme femenins, el millor personatge segueix sent na Raquel Guerrero, que fa de dona d'en Fele Martínez, i, bueno, es veu que també els personatges d'en Borja Cobeaga i Raúl Tejón estan més estancats. És una comèdia, no és una comèdia blanca familiar, però és una comèdia molt canyí, que mescla rialla i autocrítica, molt de caos i una mica incòmode.
I la quarta temporada se pot veure a Netflix.
A Netflix, 6 capítols, uns 40 minuts cada un. I confirmada, la cinquena temporada.
Mare meva, 6:51, anem al cinema.
L'escapada, amb Marta Pérez.
No, Marta, que avui ens du cap a Xile i a veure una pel·lícula que jo me fa moltíssimes ganes, Marta.
Sí, a mi també, perquè hi ha moltes coses que arriben de Xile que ens agraden,
sí.
I també aquestes premiades a Cannes que se duen el Certán Redegard, que és aquesta, que no són pel·lícules que estan a secció oficial, però que sempre surten joies. És una pel·lícula que se diu La misteriosa mirada del flamenco, i ara venc per no surereu aquesta hora baixa. I és que en Diego Céspedes, que és el director debutant, és del 5 de gener del 95. Ja hem arribat en aquest punt que duc pel·lícules de gent que és molt més jove que nosaltres. Però ha dirigit una faula queer que és sobre l'amor, la por, la comunitat, el desert de Xile. I és que és una mescla de western, coming of age, melodrama queer i realisme màgic, que si voleu sentim el tràiler.
Vinga.
Flamenco, ¿por qué no nos metimos un ratito al agua?
Mami, he visto a la niña.
Oye, ¿tú sabías algo sobre la peste?
Yo te voy a contar lo que sé, y tú te lo vas a imaginar. Los mineros dicen... Que todo empieza.
Mira pa' acá.
Mira la tetita.
I d'així sona la mirada misteriosa del flamenco, Marta.
És la història d'Anna Lídia, que és una nina de 11 anys que està criada per Flamenco, que és una dona trans, i a través d'aquesta història és una pel·lícula que toca temes com la desinformació al voltant de l'UVIH, l'estigma cap a cossos queer i la infantilització de tot el que és diferent. Aquesta relació també aborda com una maternitat pot desafiar la lògica i els convencionalismes, el binarisme i la sang, no? A mi, el tràiler i el que he llegit d'ella me recorda Tangerine, de Sean Baker, que a mi és una pel·lícula que m'al·lucina, és una pel·lícula que està feta amb un pressupost molt baix, però que és tan de veres, és tan vertadera, que és una pel·lícula que m'encanta, i després també Les aventures de Priscilla, reina del desierto, perquè això també és un desert, són dones trans prostitutes que se van a lleure amb miners, amb una mina, i quan arriba l'UVIH tot canvia, no? Per jo, el millor d'aquesta pel·lícula és la seva capacitat per imaginar tipus de família diferent, tipus de comunitat diferents, i jo sempre defens que el cinema és una màquina de crear referents, i aquesta pel·lícula jo crec que ho toca molt de prop. És un tipus de pel·lícula completament diferent, i que, a més, en Xerrat, que és de xilena i que anaven cap a Xile, però també un poc cap a Mallorca, i és que en Pau Aulí ha estat el dissenyador de vestuari, que he estat llegint entrevistes seves, diu que una de les seves influències per crear el vestuari d'aquesta pel·lícula és la fotògrafa Nan Goldin, que, i no sé si heu pogut veure un documental d'ella que hi ha Filmin, que se diu La bellesa i el dolor, però si no l'heu vist,
no,
per favor,
no.
vos encantarà. I tot això, i molt més, tindrem l'oportunitat de veure, de xerrar amb en Pau Aulí, perquè demà anirà a Cine Ciutat amb el primer conversant amb de 2026, tindrem en Pau Aulí a les 7 de l'hora baixa, i a part de veure la pel·lícula, ell mos contarà tot el que va fer, per la feina que va fer per aquesta pel·lícula tan especial. Avui he duit una pel·lícula especial.
Sí, senyor. Què has vist, Cata, aquesta setmana?
Jo he vist Nouvelle Vague. I l'he gaudida moltíssim, moltíssim. Vaig disfrutar. Me va quedar un dubte. Perquè m'ho va demanar una amiga. M'ho va dir, jo no he vist el final de l'escapada, no he vist molta Nouvelle Vague, m'agradarà perquè li agrada en Linklater. Jo penso, és veritat que és una pel·li que no té conflicte, pràcticament. Uh-huh. Jo crec que sí, pot agradar a tothom. És veritat que potser, si has vist el final de l'escapada, tot això, la gaudeixes molt més, perquè jo, de veres, que vaig disfrutar, m'ho vaig passar molt bé. Però jo crec que, no ho sé, tu què penses? Tu creus, Marta, que la pot...
Jo no l'he vist encara. He tingut una setmana, no, ni vos la recomano.
A tu t'encantarà.
Però... Sí, ho sé, és cert. Però jo també tinc dubtes de si una persona que no domina el moviment, no dominar, sinó que no coneix la Nouvelle Vague o no coneix en Godard, li agradarà. I jo, sincerament, crec que sí.
Sí, jo crec que sí. És vera que li falta un puntet d'un conflicte, perquè realment és quasi com un documental, no?, de com se va gravar.
Però és un poc al final de l'escapada, no?
Sí, sí.
És una pel·li que agrada, clar.
Sí.
I jo crec que és una pel·li sense... Sí, té conflicte, però és una pel·li que ha d'agradar, perquè si t'agrada el cinema, jo crec que sí, no?
Sí. A mi, jo vaig gaudir molt i justament me vaig trobar un amic darrere que jo el sentia riure així alguna vegada i tots vàrem sortir igual de que bé que mos han passat.
Idò, jo he començat a veure The Sinners, Los Pecadores. És vera que no he pogut acabar-la també per temes de laborals, bàsicament. Duc 40 minuts, m'està encantant.
Sí, ha estat la revolució d'enguany.
Que no han xerrat d'Esgoya. Romeria, que no està. Jo no m'ho podia creure. Dia 22 jo me vaig perdre amb les palomes i l'estrena en 22 a Movistar. Sí que ja me la
jo ja tinc favorit.
Los
si Romeria no està...
Sorda, sí. Sirat, Mas Palomas i me fa... La Cena.
I La Cena.
Que
la Cena.
No s'ha estrenat,
jo no? L'he vist.
Sí, La Cena jo ja la vaig veure. Està molt bé.
Molt bé.
Jo no l'he... És l'única que no he vist.
No, jo Mas Palomas tampoc, ja veurem.
Sí, jo sí.
I de sí, si m'agrada massa...
Haurem de fer la porra, però quan s'acosti. Quan jo hagi vist alguna més que encara me falta. Més enllà de Romeria, les nominacions, les esperades o no? Clar,
sí,
això
sí.
És una sorpresa, perquè...
Sí, jo
a més, és estrany que
sí.
Romeria hagi estat de les tres que van optar en un principi a la cursa cap als Oscars. En canvi, l'Acadèmia considera que no és de les 5 millors de l'any.
No, no ho entenc, no ho entenc. Crec jo, que s'han equivocat.
Estàs indignada.
Jo en guany tenc tots els meus ous dins una mateixa cistella i és que vull que Manolo Solo guanyi per una quinta portuguesa a millor actor protagonista. És una pel·li que defensaré a mort, que me va encantar.
Jo també.
Així que, com lo de pel·lícules ja ho sé, que és Los Domingos, jo vull que jo vaig a Los Domingos.
Però creus que guanyarà Los Domingos?
No, no ho crec.
Guanyarà Sirat, no?
Jo crec que sí. Però bé, Sirat...
El Modora ha
dit...
L'ha posat entre, no sé si les 20 pel·lícules del segle, de lo que duim de segle. O sea, ojo,
I atenció, atenció amb Mas Palomas, eh?
Atenció amb Mas Palomas.
Sí, perquè Aitor Arriegui i José Mari Goenaga agraden bastant. I Sorda és una pel·li que és molt acadèmia, eh? Jo crec que és una pel·li que té números
bueno,
per
ella,
guanyar.
Ella guanyarà el millor actriu, però més que probablement, no sé. És que, clar, Sirat, és veritat que és una pel·lícula que tampoc
molt
té...
Molt diferent.
No és fàcil, eh?
No, i que no, ningú guanyarà millor actriu, ni actor, ni relació, ni... Que, bueno, crec que no estan ni nominats. Vull
però
dir...
té un missatge polític, clar, Rafa, que jo no sé si s'arriscarà. No ho sé, jo tinc dubtes.
Sí.
Bueno, però bueno, ja ens queda gairebé un mes.
Molt bé, de moment aquesta setmana l'escapada serà cap a Xile, la misteriosa mirada de la flamenco. Recordem aquesta xerrada a partir de les 7 de demà a Cine Ciutat en Pau, a Oli, el nostre Pau, que ha fet el vestuari d'aquesta pel·lícula que promet i molt, i totes les sèries que vegin a Cata aquesta setmana les comentarà, bueno, dues d'elles. Cata, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Moltes gràcies.
Marta, cuida't molt, que millori tot i que aquesta setmana que ve sigui més productiva, també. I d'aquí ho deixem per avui. Ja sabeu que l'Aviador torna demà a les 6. Més continguts, parlant per cert, de les prèvies de Sant Sebastià, de Sant Antoni, demà a la Rebel·la. I ara mateix arriben les notícies, arriben Aina Sureda en tot l'equip d'informatius d'IV3 en ràdio. Vagi bé. La degradació